Atenta al número 1080. Heu de saber que el castell a Menorca avui fa 255 anys de la seva fundació.
Passa, passa el bon migdia, un soldat deia en tristó, va fa falta una gallina i se mirava el canó, cosa fina de carteta, amb pas remenador. I de sa primera aposta, sa que fan el gust millor, sa meva sogra me diu tot l'any, cuida sa filla, no passi fa, tant si és de dia, com si és de nit, damunt sa taula, ja tenim que anar a Mariana, més festeig a Can Soldat, que li fa sa vida amable, per lo molt que s'ha...
Bon dia a tothom. Avui el castell fa 255 anys de la seva fundació com a poble, que va tenir lloc dia 4 de febrer de l'any 1771. Quan el governador britànic de Menorca, John Mostyn, va publicar un decret en el qual ordenava la demolició del raval del castell d'en Felip que havia fet construir l'emperador Carles V per protegir l'entrada al port de Mó. Com que el raval feia nosa les operacions bèl·liques contra el castell, els anglesos el varen traslladar a un lloc més apartat, entre Cales Fonts i Cala Corp. El resultat fou un poble nou amb una disposició de carrers i cases en forma de quadrícula. L'origen del topònim d'aquesta població menorquina és ben curiós. El poble pren el nom de Castell d'en Felip, on prop s'hi assentava el primitiu nucli. Però llavors, els britànics, durant la tercera dominació de l'illa, varen tornar a reconvertir el castell i els seus baluars. El varen rebatir amb el nom de Sant Jordi, quan li havien posat a la vila anys abans, i que també és de Georgetown. El castell, de fet, rebia aquest nom, Georgetown, en honor al seu rei, George III. És per això que a l'escut de la vila hi apareix la figura de Sant Jordi, patró de la Gran Bretanya. Fou a partir de 1802 que tornaria a dir-se Villa Carlos fins a la recuperació democràtica de l'any 1978, que es coneix com a El Castell. Recordem avui aquesta dita sobre el poble. Diu, el castell, terra de vents i també de remolint, tant el casac com els fadrins, per riure estrenyen ses dents. Començam.
Tant si és de dia, com si és de nit, damunt sa taula, o dins el llit.
Feim un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat de cada dia. Aquest programa té totes les lletres i avui qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Miquel Junc i en Celestia Oliver. Ja som aquí, com estàu un dia més. Bon dia, Celestia Olivem.
Bon dia.
Bon dia, Miquel Junc.
Bon dia.
Com estàu?
Molt bé.
Tot bé? Sí. Un dia més aquí en directe, recordant-vos efemèrides, com ara aquesta del castell a Menorca, que ha tingut moltíssim de topònims en funció del moment històric que ha viscut aquesta localitat menorquina i que avui ens ha fet gràcia comentar-vos perquè fa 255 anys de la seva formació d'aquest municipi menorquí. Però bé, tenim altres temes, Celestí, si te sembla, començant per tu.
Sí, jugarem a Tèntol, repassarem també el dia d'avui i parlarem amb la cantant de Petra, Maria Antònia Roses, que precisament demà actua a la sala La Fornal de Manacor.
Fugir, i tot torna a començar. M'ha despedestat.
Així sona Me'n vaig sense fugir, un EP que produïa fa mig any Maria Antònia Roses i que demà presenta a la Fornal demà vespre en un cicle que se fa allà i amb ella en parlarem.
I tant, molt bé. I bona música avui també d'aquesta petrera, però també avui tornarà la coreta d'aquest programa, com sempre, Raquel Agüeros, i sempre ben a contracom.
Molt bon dia, corets, com esteu? Avui, dimecres de contracor, tenim totes les portades, com no podia ser d'una altra manera, però ens centrarem en el cas Epstein, en el que té a veure amb les monarquies europees. La Casa Real Britànica i la Casa Real Noruega no ho tenen molt bé.
I de ser un bon trull allà amb Metamari, que tothom no es veu així com Nadal.
Oslo, abans els pallarets. Només puc dir això.
Exacte.
Deu ser el dia que més informació ha donat Nagüeros en aquest àudio.
Sí,
les coses com són.
Està
canviada.
Sí, ha canviat. Després d'aquest viatge... Ha canviat, sí.
No, jo diré una cosa, jo quan aquest estiu vaig anar a Oslo, moltes portades no parlaven de Namete Marit, però sí que parlaven d'Esfí de Namete Marit.
És una
que...
bona peça, aquest fill.
Però, sí, és la perla...
Per dir-ho...
És la perla noruega, sí. aquest nin, que ha començat el judici i un dia abans el varen detenir perquè va amenaçar amb arma blanca a una persona que participava en el judici, és a dir, que un festival... Mm-hmm. Però que Oslo ja anaven revolucionats amb aquest tema, no vull pensar si ara telefonàssim, ja que sé, a les Illes Lofoten o Oslo mateix, que mos dirien. Uh-huh. Després ja mos contarà la nostra cronista internacional.
Exacte, que segur que en té constància.
Que ella té fil directe amb Oslo.
I més coses, Xisco.
No, tenim taula de redacció.
Sí.
I avui començam parlant d'en Epstein, també, dels papers desclassificats sobre Jeffrey Epstein, perquè les Illes Balears hi surten mencionades diverses vegades. En parlarem amb el periodista Víctor Malagón, del diari Última Hora, que ha publicat un article sobre aquesta qüestió. També vos explicarem per què procrastinam, això de deixar fer per un altre dia coses que hauríem de fer avui, perquè uns científics japonesos han estudiat per què ho feim, en això de procrastinar. Mm-hmm. No té a veure amb la nostra peresa, amb la nostra vessa.
No.
És més cosa del cervell, que mos frena de fer de segons quines coses. I acabarem...
Qui no ha procrastinat? Ara sí, ho procrastinat.
Sí.
Abans de no fer una cosa,
exacte,
o tenir vessa, o peresa.
Exacte, sí.
Fer una mica ronsa.
Deixadesa, sí.
Mm-hmm. Ja, és culpa del nostre cervell, no tot és culpa nostra. I acabarem en gastronomia. Sí,
però si el tenim
més,
així...
Més químic.
Cervell, si el tenim aturat...
És a dir, que no hem de tenir sentiment de culpabilitat.
Sí. N'hauríem de tenir a vegades, però depèn de quan...
Depèn de per què procrastinem.
no és culpa nostra.
El Japó, per exemple, no està permès.
Procrastinar?
Ni tenir peresa.
I no, no sé, perquè
des de petit aquests fan fer com uns exercicis per no deixar les coses per el darrer moment.
Ah, clar, i te forces a no fer-ho. Perquè anava a dir, i si ho fas, què fan?
Ells ho fan gairebé tots, però clar, que la peresa és gairebé com un pecat nacional.
Clar.
Aquí no passa el mateix.
Ben interessant, no. Aquest tema.
I acabarem en gastronomia perquè s'ha presentat el primer concurs de cuina en sobrassada de Mallorca.
La tercera hora d'Atentol, a partir de les 5, com sempre, entrevistarem avui a la doctora en Llengua i Literatura Catalanes i especialista en l'obra de Joan Alcover, Maria Antònia Perelló Femenia, perquè és la coordinadora dels actes que commemoren el centenari de la mort d'aquest poeta.
La balanguera misteriosa com una aranya del sofí. Buida que buida sa filosa de nostra vida treu el fi. Que bé que vila teixint la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà. Com una parca veca.
Els actes de l'any Alcover s'iniciaran aquest mes de febrer amb la inauguració del nou projecte museístic de la Casa Museu del Poeta a l'Espai Cultural de Can Alcover, en la col·laboració de Mallorca Literària, i s'allargaran durant tot el 2026 amb activitats diverses com lectures dramatitzades, recitals, itineraris literaris i publicacions de caràcter divulgatiu que recordaran i revisaran l'obra d'aquest autor capdalt per les lletres catalanes com és Joan Alcover.
Quin any, aquest 2026, tenim any Alcover, que en parlarem avui cap vespre. Avui s'ha presentat any Blai Bonet, que també aviat en parlarem. I també any Gaudí, entre altres anys, que, però sobretot aquests tres, que són molt importants també per les illes.
No han començat 2026 i ja me sent quan l'esqueix d'un arbre es ponerosa ahir.
Sí, així és. Doncs segur que tractarem temes al voltant de tots aquests anys que tant també ens interessen aquí en aquest programa. Però a les 5 i mitja vendrà la nostra senyoreta Brioix, perquè avui a Gastronomia Arsiana, galletetes i senyorets.
Molt bon dia, i ens atentol aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana farem senyorets, unes galletetes molt bones, cruixents, que són mel, ara aquest dia és per fer amb un cafè amb una infusió. Vos apuntau més tard? Vinga, vos espé a Gastronomia Arsiana.
I like pie, I like cake, I like anything you bake. I like your dragon too, crumbled up in chicken stew. When I see your jelly roll, and I lose my self-control. But of all these things, I like you best of all. Yeah, yeah.
Senyorets, no heu provat mai de senyorets?
Sí.
Sí, qualque vegada no han menjat.
També
sí, sí.
Anomenar crespells. Mm-hmm. Però no sé si són exactament allò mateix.
Són més prims.
Fa temps que el tenim, eh? Jo diria que no són...
És que els senyorets són com més... El bancos que jo compro, sí? Un supermercat molt conegut de Manacor, quan hi vaig, o a un font també molt conegut de Manacor, són més prims.
Clar, venen a ser el mateix, però no ho són.
No, la pasta pot ser la mateixa, però la presentació és diferent. Un crespell és més gruixat. M'agraden més els senyorets que els crespells.
I no, sí, per favor, si qualcú saps la diferència, també li agrairem que mos ho faci sabre, perquè començam aquestes 3 hores de programa, en les quals, com sempre, tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també, com cada dia, un programa obert de pinta en ample per la participació en directe. I ja sabeu que teniu un número de telèfon, que és el vostre, el 971-13-99-00, al qual podeu adreçar totes les vostres cabòries, consultes i peticions.
O també ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic,
o sorpresa, sorpresa,
que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xisco Miquel, fins d'aquí una estona. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, perquè avui tenim a les vies de so un home que no ha provat mai, senyores.
No?
Lluís, això és imperdonable. Un dia t'adoren, senyores. Avui, en Lluís. Fortesa. Lluís, moltes gràcies. Són les 3 i 20 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
És el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, que avui també torna a ser ben interessant.
I doncs sí, perquè la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un nou projecte expositiu en forma de llibre que s'inaugura precisament aquest divendres al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma. Es tracta de Palma, ciutat de cinemes.
Comença la sessió, regna gran expectació. El títol d'aquest film és molt suggeridor. Massacre i aniquilació. El protagonista és un tio Catxes i la idea és força...
Així és, el Consell de Mallorca impulsa el projecte cultural Palma Ciutat de Cinemes, una iniciativa que fa un recorregut per l'evolució i el paper social i cultural de les sales de cine de ciutat i que ha estat desenvolupada per l'arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca. Aquest projecte inclou una exposició que es podrà veure a partir de divendres a la Capella de la Misericòrdia i també la primera planta d'edificis d'entrepatis del Centre Cultural. Fins dia 11 d'abril la podreu veure, així com també una publicació que recull la història i la memòria de Cines de Palma. Aquesta exposició proposa un recorregut immersiu per la història dels cines de la ciutat, incorpora peces emblemàtiques com, per exemple, els 5 cartells originals de la façana del cinema Metropolità, així com també projectors antics, programes de mà i material del cartellista Rafael Ruiz. Un recorregut que es completa en la projecció del documental El son i efímer del cineasta Toni Bastard. En aquest recorregut d'aquesta mostra hi trobareu els primers cinemes ambulants de Palma que estaven instal·lats a estructures efímeres o locals amb altres activitats de ciutat, i també es farà un repàs dels grans cinemes que hi havia al centre de ciutat, els que oferien les estrenes i comptaven amb totes les comoditats, però també els cinemes de barriada que eren molt freqüentats i que ja han desaparegut totalment. Aquests locals modestos de barriada, però molt populars, eren a l'abast de tothom perquè també tenien preus molt econòmics. l'exposició es complementa amb la publicació d'un llibre, Palma, Ciutat de Cinemes, que ofereix una visió completa d'aquestes sales cinematogràfiques que hi havia a ciutat, des dels grans cinemes d'estrena fins a aquests petits locals de barriada. Aquest volum també inclou una acurada selecció d'imatges, qualcuna inèdita, i aporta aspectes vinculats en el funcionament i a l'activitat d'aquests espais que han estat tan importants per la vida dels ciutadans. Així que avui, Celestí, farem un programa de pel·lícula.
I tant, perquè dedicarem el joc de Tèntol a aquesta exposició Palma, Ciutat de Cinemes.
Així ho farem, són les 3 i 25. Tèntol. Conèixer els nostres convidats i avançar en aquesta exposició i aquest llibre sobre les sales de cine que ha hagut a ciutat, tenim una pregunta. Avui també és relacionada amb el cine. Diu així. A les sales de cinema, moltes vegades, s'hi mengen roses, o el que és el mateix, crispetes, que és aquest blat de moro fregit amb oli. Aquestes crispetes reben altres noms. A Eivissa en deien gorres, però també reben un nom del qual no se'n coneix exactament la procedència. I la pregunta d'avui és, sabeu com s'anomenen popularment a Eivissa les crispetes?
Mígols en formes rares damunt terrats, damunt ses nostres cares de preocupats.
Sí, Celestí, tu t'agrada menjar crispetes en el cinema? Depèn de la pel·lícula.
Sí.
Jo depèn de la
pel·lícula. Bé, ara fa temps que no vaig anar al cine. I darrerament, quan he anat, no n'he menjat.
No.
M'estim més menjant en un altre moment.
D'acord.
Però clar, quan tu arribes al cinema fa tanta gola que sí, que em puc haver menjat.
Jo també, hi ha pel·lícules que fa moltes ganes menjar.
Però a vegades molesta que veïnat o veïnats mengin crispetes.
Sí.
I fins i tot a Renau.
També.
Aquell trescar dins...
Dins es pot.
Dins es pot. Anava a dir dins la bossa, no, dins es pot.
Sí, bé. De cartó, normalment.
Sí, sí.
Bé, idò, a Eivissa, les crispetes tenen un nom genuí. Quin d'aquests tres és?
És gondres, li diuen palometes, o són catufes.
Catufes, palometes o gondres. Aquestes són les tres opcions de resposta. Com es diuen popularment les crispetes a Eivissa? I per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Sí, ens podeu enviar la resposta a través de l'story de l'Instagram, que és, ja el sabeu de memòria, @tentolib3, o ens podeu telefonar, que també ho sabeu de memòria, el 971-1399-00, i així vos sentim. 971-1399-00.
Com es diuen a Eivissa les crispetes? Se diuen gondres, he menjat gondres, he menjat palometes, o he menjat catufes? Catufes. Ara tornem.
Dins el meu cor, fotogrames de tu i jo.
I de tres ràdio és humor. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tun.
Miquel, m'ho diu, mos han cridat els nostres eivissenques. Na Neus i na Mar, com esteu? Benvingudes.
Molt bé, i vosaltres?
Ja sou com a nostres, és així. Beníssim. A més, avui hem fet una pregunta que vos toca ben de prop.
Per això, nosaltres sentim a Eivissa i na Mar diu, telefonem.
Ja telefoneu directament.
Gràcies, Mar.
Molt bé.
I que ho deis vosaltres en aquesta paraula? Neus.
Mira, naltros deim palomites. Anem a fer palomites. Perquè jo, els de casa eren del camp i jo crec que les catufes ho deien a Vila Ciutat.
Mira, quina cosa. I és ben curiós que se diguin així, perquè ara aquí també hem descobert que a les Canàries se diuen catufes. Cotufes,
sí. Mira.
Cotufes.
Cotufes, amb bu.
Sí. Val. A Veneçuela també.
I a Veneçuela.
Per exemple.
Ah. És un misteri, això, ara mateix.
I tant.
És a dir, que no només a Eivissa tenen aquest nom, que no és normatiu perquè no està acceptat en el diccionari, però que sí que popularment s'ha recuit i se diu. Norma Araneus, tu ho havies sentit a dir?
Jo havia sentit a dir això, però a Vila.
A Vila. Doncs mira, ben curiós. Pentura, hi havia qualque lloc, qualque cinema, que era aquell lloc que hi havia catufes i per això se diu així. I de moltíssimes gràcies, com sempre, per telefonar. Neus, Mà, una ferrada forta.
A Valtru, que vagi bé.
Gràcies.
I doncs sí, tenim la daxa i les catufes. La daxa és el blat de moros, el maïs, i les catufes són, una vegada s'han fregit, és a dir, les crispetes. Per tant, aquests dos noms que són genuïnament eivissencs, és ben curiós que se diguin i que encara ara sigui així. Per exemple, diuen la daxa era un cereal bàsic a les civilitzacions americanes precolombines que es va introduir i estendre a partir del segle XVI a Europa, que també es coneix com a blat de moro, i una catufa o catufes és el resultat de fregir o passar pel microones o la cassola aquest tipus de daxa, es coneix com a crispetes, i diu que l'avinguda d'Espanya d'Eivissa envia una paradeta que s'ha d'antic edifici d'arts i oficis d'Eivissa, vila, on es feien catufes. Així que, ben curiós, avui moltíssimes gràcies, com sempre, a tots per participar i els nostres oients a Instagram també van molt ben encaminats perquè avui amb un 50% del vot, 54 ara, han votat catufes. Palometes, no, mos ho hem inventat, no? Palometes seria una altra cosa. Palometes sí que...
Hi ha molta gent que ho diu.
I Gondres tampoc. No és el cas. Així que, com dèiem, gràcies. Ara sí, però, arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I per començar, coneixerem el convidat que tenim ara mateix als estudis d'Ivetes Ràdio, un convidat que ve a parlar d'aquest projecte Palma, ciutat de cinemes, que s'inaugura divendres al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma i que fa un repàs per les sales de cinema que hi ha hagut i que hi ha a ciutat. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Com se diu?
Vostè qui és?
Pues em dic Tomeu Fiol i som un dels coautors del llibre, juntament amb la meva germana, la Verònica Fiol, i un dels comissaris de l'exposició de cinemes.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Pues jo sóc de Palma de Mallorca, però bueno, mon mare és filaritxera i mon pare és palmesana, o sigui, una mescla.
Treballa pel govern o pel seu compte?
Treball per tercers, però privat, empresa privada.
Té molta feina?
Què hi fa exactament?
Tenim molta feina i nosaltres som una empresa que donàvem la wifi quan arribaves a hotel, entre d'altres coses, però bueno, quan vols connectar a internet, proveïm de wifi en els que entren per la porta.
Veig que és partidari de les respostes curtes. Digui'ns més coses de vostè. Que és casat? Solter, potser?
Estic casat, tenc dues filles precioses, una que estudia a Barcelona, ja que jo que ho puc dir, estudia periodisme audiovisual i té una companyia de teatre que es diu Singlot, i la meva filla petita estudia a la universitat, protocol i organització d'eventos, perquè veieu que...
Que ben preparat.
Molt preparat, molt preparat.
Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Pues jo practic bàsicament és d'esport, com se diu, levantamiento de palomitas quan vaig al cine, perquè és una de les meves aficions favorites i és veure que va en detriment de fer més d'esport. Però bueno, també m'agrada passejar, caminar i anar d'excursió.
Per què has vingut?
Pues he vingut perquè m'encanta el cinema i crec que vosaltres també. Per tant, s'ha creat una sinergia sense voler que crec que serà molt guapa.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
Però jo normalment al vespre, perquè és quan m'oixem a veure pel·lícules o sèries i és un bon moment, sí.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Pues la veritat és que sí. Avui he dormit bastant bé, sí.
El resultat no ha sigut concloent.
Una criatura tota sol, plena de passió. I això és tot el que us he de dir. No us impressioneu per la seva aparença. Amaga moltes coses.
De vegades pot donar a la gent una impressió equivocada.
A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
Que passeu un bon dia. Em penso que una passejadeta a l'aire lliure i una estona de meditació us anirà a la mar de bé.
Respondre al qüestionari electrònic i ja poden saludar en Tomeu Fial. Com estàs, Tomeu?
Hola, molt bé.
Benvingut, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En Tomeu mos ha dit el llibre que ha publicat en la seva germana per mort d'aquesta exposició que s'inaugura a la Misericòrdia divendres i nosaltres ja estem aquí. Ostres, aquesta pel·lícula, aquest cartell, quin bagatge, quina història cinematogràfica de cines, de pel·lícules que tenim aquí a Mallorca, Tomeu?
Jo crec que sí que podem estar molt orgulloses perquè durant anys hem estat una de les ciutats amb més cultura cinematogràfica, no només per sales, sinó per projeccions i també, bueno, directors mallorquins i directores que... Per tant, jo crec que Mallorca és molt cinèfila.
Per tant, aquesta exposició ara i el llibre mos permet fer un recorregut per totes aquestes sales de cine que hi ha hagut al llarg de la història a Palma.
Efectivament, el que hem fet ha estat un recull des de la primera projecció que se va fer en el teatre principal fins a l'actualitat, que tenim una sèrie de cines... Bueno, han obert un parell de naus, se conserven un parell d'exantí com a Augusta o a Rivoli, i pretenim fer una mica d'aquest recorregut perquè els més joves coneguin d'on venim i la gent gran pues, tingui aquest punt de nostàlgia que, bueno, hi ha molta gent que ja l'ha vista mentre la muntàvem i que, bueno, se'ls hi queda la llagrimata.
Ja ho crec.
Val la pena.
Quan va ser aquesta primera projecció?
On va ser?
Quan va ser?
Això ho sap millor a veure, però era a principi 1905 o... Ara no, però...
Ara mos ho dirà.
Però sí, era a principis del segle passat.
Verònica Fial, com estàs? Benvinguda.
Hola, com estàs?
Gràcies.
Bé, i tu?
Per atendre'm-vos també. I quina feinada que heu fet, entre arxius, entre recerca, fotografies, diaris, premsa, dades... Tu saps, ara quedem això de la primera pel·lícula que es va emetre al Teatre Principal de Palma. Quina va ser?
Oh, hombre, el que se va projectar, que va ser el gener de 1897, eren aquestes petites pel·lícules que, bueno, que feien el germà Lumière, com, per exemple, la típica aquella antiga d'un home amb una manguera que se banya ell mateix, aquest tipus de pel·lícules, sembla que el primer que se projectava.
Un poc Buster Keaton, no?
Bueno, Buster Keaton encara és posterior, són aquestes com la desarribada del ferrocarril, aquest tipus de són.
Sí.
Sí, serien minipel·lícules, minifilms.
Que curiós.
Ara, precisament que esmentaves Lumière, jo l'altre dia passava per davant de cinemes Lumière i te desperta aquella nostàlgia, aquests cinemes que hi vava durant una llarga època aquí a Palma, que n'hi havia molts.
Bueno, Lumière era del nostre barri i va coincidir una època molt xula. Jo, bàsicament, vaig anar, sobretot, a partir dels anys 90, més o manco, i, bueno, en el 80 ja començava a anar, i hi havia molt de cines, i estaves amb molt de barris, i lo curiós era que convivia amb molt de cines d'estrena amb molt de cinemes de barriada, que això és el que feia que molta gent en els barris era un oci molt econòmic comparat amb altres coses, i que per això tenien molt d'èxit.
Molt d'èxit, com en els pobles, que també...
Efectivament.
Quantes anècdotes hi ha que havien de dur la cinta de Montuïri i Sant Joan i hi havia una lota en bicicleta que...
A Palma també es feia
així, efectivament, que duen la cinta d'un cine a l'altre per poder projectar-se les pel·lícules. Clar, realment és increïble també veure la cartelleria de llavances, perquè se feia una cosa extraordinària. Per exemple, ara em viatge aquí a la tòmbola, l'any 1962. Això va ser increïble.
Sí, és una passada. Durant molts d'anys, en Rafael Ruiz va ser l'autor de moltes de les façanes de cine i que nosaltres sempre ho dèiem, que era el principi ja de lo que t'esperava de dins, no? I quan anaves per Palma, moltes vegades era com un petit museu que veiem pues, diferents cartells que eren...
Durant una
època gran va ser ell pràcticament amb exclusiva.
Uau. Per exemple,
es que eren reclam per atreure la gent, els cartells, dic que era el reclam, que a vegades hi ha hagut gent que deia, jo me n'anava a veure la pel·lícula amb aquell cartell meravellós, i la pel·lícula a lo millor era un desastre de pel·lícula, però el cartell t'atreia a la sala.
Cartells fets a mà, que tot això s'ha perdut, s'ha perdut perquè ja no se fan així.
Sí, no.
S'ha perdut, però en tenim 5 que podran veure allà a l'exposició
del
Metropolitan. Que són els del Metropolitan, que
no fa massa.
No fa massa, no. Això anava a dir, que fa
no,
dos dies,
que fa poquet,
que evidentment fa més, però que tots recordam dins la consciència col·lectiva, recordam aquells cartells.
I formàvem part un pot ja del paisatge del barri.
Sí,
el barri que ja estava molt deteriorat, era la darrera feina d'en Rafael Ruiz, i va emplear un material molt bo, i és curiós pues, que encara se conserven, però bueno, hi ha un parell de peces que s'havien espanyat i les han restaurades per l'exposició perquè se pugui lluir, que se vegi tal com a una distància molt més petita que la que hi havia abans, que ho havien de veure des de baix d'esquerra.
Per tant, Verònica, podrem veure aquests cartells de Metropolitan i quines coses més heu pogut rescatar?
Tenim un poquet de tot. Tenim programes de MAC, de l'Arxiu del Sei de la Imatge, que és un dels comissaris de l'exposició. Diapositives de publicitat Matas, perquè a banda de tots aquests anuncis de Matas que veiem ara a les sales, Joan Matas va començar fent diapositives que també estaran exposades, material personal de Matas també. Projectarem el Somni Efímer, que és un documental, un curt documental d'Antoni Bestart, que precisament xerra de tres cartellistes de façana, en Rafael Ruiz, en Juan Antonio García, que és el pare de Juan Antonio Bayona, i un altre cartellista de Gran Via de Madrid, sí. I no, amb aquests tres cartellistes fa un repàs de lo que era la professió, i en el curt, a lo millor surt xerrant pues, en Agustí Villaronga, que ja no és entre nosaltres, o també, per exemple, en Fernando Colomo. És un curt que, a més, la gent podrà veure asseguda a les butaques del Metropol, que també n'hem rescatades.
Uau.
Les mateixes butaques del Metropolitan.
Sí, les mateixes butaques del Metropol.
De vora Pedro Grau.
Era el que era el Metropolitan.
Ah,
va tenir el Metropol.
Bueno, se va inaugurar el Metropol, va anar canviant de nom, després era Multifides.
Sí, és que durant un temps hi va dir Metropol, també. Vull dir, és que ha canviat de nom moltes vegades.
I
també tenim maquinària antiga, tenim una màquina de projecció de l'any 1910, que és una passada, i hi haurà dos projectors més, segurament. I bueno, publicacions d'aquí sobre cinema i una vitrina un poc per la gent més friqui que també gaudirà molt del material que tenim exposat.
Uau. Ara també, és que clar, fuetjant el llibre és fantàstic, perquè ara va a sala Rialto, per exemple, o en el carrer de Sant Feliu, el Salón, quin era?
No, això era el reclam que hi havia al principi del carrer de Rialto, que ja no hi és.
Que ja no hi és.
Per sort vaig poder fer la foto fa uns anys.
Esborn. que també era mitiquíssim, el cine Born, que ara hi ha una botiga de roba. Bé, se sap l'història, tantíssimes, no?, que he pogut també trobar la documentació. I, per exemple, ara aquí veiem també un cartell de quan se va estrenar El Padrino.
Sí, l'exposició, a part de lo que ha dit Navero, hi ha una sèrie de fotografies en format gran, que pretén ser una mica immersiu. La idea és que entren com un cine i allà pues, trobar fotografies on la gent pugui reconèixer aquells cines que van anar de jove, i també hi ha un espai per als cines que ara mateix estan en marxa. Però jo crec que val la pena per això, perquè apel·larem un poc en aquest sentiment. És curiós, quan hem parlat del llibre, del projecte, tothom té una anècdota a una sala de cine. Una no, un caramull. I és vera que és algo que tothom ha viscut d'una manera o una altra.
Perquè, Verònica, en el moment que hi va haver més intensitat, més cines a Palma en funcionaments, quan hi va arribar en total?
A més, en total, tampoc parlar de més de 100. El problema és que no obrien a la vegada. Per exemple, les barriades potser obrien sales i se tancaven constantment, perquè, clar, eren sales amb menys comoditats i era més fàcil que tinguessin problemes, perquè, clar, havien de seguir una sèrie de normatives, si no complís la normativa se tancava, se n'obria d'una altra. Clar. Però, a part, després la gent tenia els grans cinemes d'estrena, que aquests, sobretot en els anys 40, és curiós que després de la Guerra Civil va haver aquesta... Jo suposo que també la gent estava molt més predisposada a gaudir després de tota la penada que havien passat. I els anys 40, per exemple, és un moment que s'obrin moltes sales d'estrena. I, evidentment, quan arriba... no tant la tele no va suposar una gran crisi pel sector. El problema va ser a su VHS. Que ja va ser el moment en què les sales de barriada varen perdre el sentit, perquè un se llogava la pel·lícula i la veia 40 vegades amb 40 persones a casa seva, i llavors ja se va produir un canvi de negoci. De la sala de barri varen passar en els videoclubs, i allò sí que va ser una crisi forta del sector.
I ara les plataformes també... Ho passen malament, les sales de cinema.
Si és que els empresaris de cinema han hagut de passar per unes quantes, sí. Perquè també és Covid, quan se van començar a fer les descàrregues torrent, que la gent se descarregava estrenes... O sigui, el món del cinema, els empresaris, sí, han hagut de lluitar, i encara ara.
I encara ara, efectivament. Però bé, sempre és aquella nostàlgia, aquell moment de comunitat, perquè ara ho dèiem amb en Celestí, que el cinema és silenciós, i tu a vegades te molestes i qualcú menja crispetes de vora tu, segons quina pel·lícula sigui. Sí, és molt intimista, això. Però bé, si mires un James Bond, diu, bé, no passa res.
Sí.
Perquè hi ha molt d'efectes especials i molt de
renau.
Molta banda sonora i molta cosa. Però si te'n vas a veure Sentimental Value, te fa com a cosa. Però bé, no ho deia per això, ho deia perquè era un lloc de comunitat, de fer renou, de xerrar, era molt més social que ara. També.
Sí, antigament era així, efectivament. Sí. No? I també per anar a festejar, ho hem de dir.
També,
no?
I perquè, tant. Però festejar, això podia... sí que no s'ha perdut, jo crec. Jo crec que encara hi ha gent que se'n va.
Sí, a lo millor perquè és un rato que se pot estar relativament amb intimitat, tranquil, però sí que és vera que abans era com a més... Bueno, i jo crec que ara ha canviat el públic, no diré si és millor o pitjor, però troba molt de gent jove que va en grup a veure les pel·lícules, que jo trobo que fan molt de renau, però és vera que s'ho passen molt bé. Entonces, també crec que és un acte no només... Després queden per sopar i tal. Jo crec que sí que encara s'està mantenguent i la prova va estar en l'escena de Barbie i Oppenheimer, que
va ser
algo increïble, que no ho hem tornat a repetir, però que segurament la gent demanda pel·lícules pues, que puguin anar a cine i que no basti tenir-les a la tele, no? Com pot ser un Superman, que se va estrenar ara, etcètera. No? Són pel·lícules que jo crec que s'han d'anar a cine a veure. I si vas en grup, t'ho passes millor.
Eren cines en sales precioses, en sales grans. De fet, encara tenim cines que encara mantenen el Rivoli, per exemple, és un exemple. Després ja se va passar a multicines, a sales més petites. Ja va canviar.
Sí, va anar evolucionant. No? Sí, perquè ja havia una necessitat de fer negoci i ells eren conscients que amb una sola pel·lícula no bastava.
I d'avui, amb els germans Fiol, jugam amb aquesta exposició, aquest llibre extraordinari, Palma, ciutat de cinemes.
El comodador era una autoritat en aquest cine.
Va recordar que hi havia la comoda que venia amb una pila i duem un timbre de bicicleta i toqueàvem el timbre de reconeix que hi havia una bicicleta. I mos passàvem el timbre. Treu el timbre! Qui és que té el timbre? El timbre no sortia, res. Canxon de, igual, la pel·lícula.
I llavors dins el cine hi havia el que prenia els tiquets, el de prendre els tiquets.
El taquiller, el comodador, el porter...
L'operador.
Aquí, per la nit, tenim un director de cine.
Joan, Miquel Joan, no sé qui.
No me'n recordo.
Pel·lícules, he fet comercials. Bueno, he fet El vent de l'illa, he fet los papeles de Asper, el capitán Escalabuix, 3 o 4 curtmetratges de gent de per aquí. En definitiva, he fet coses en cine i ho he fet amb molt de gust. Dental.
Pensar i contestar, tot és començar.
I doncs, en aquesta primera prova, Tomeu Fial i Verònica Fiol tindreu un minut tots dos junts per enumerar paraules relacionades amb aquesta exposició.
Vinga, sí, ara ja juguem. Teniu un minut per enumerar noms de cinemes de Palma.
Sí? Preparat? Au, jo.
Vinga, tens.
Actualidades.
Oriental.
Metropolitan.
Born.
Augusta.
Palacio Avenida.
SABC.
Renoir.
Teatre Balear.
Ocimats.
Cine Ciutat.
Teatre Líric.
Ocine.
Rialto.
Sala Història.
La Protectora.
Palacio Avenida.
Cinema Palas.
Cinematógrafo Trullol, que va ser...
Salón Mallorca.
El Auditorium, que també va fer cine.
Astoria, l'hem dit, Astoria.
Sí. Palau de la Prensa.
Doré.
Els Iris.
Iris, molt bé.
Ja n'hi ha,
no? Fantàcio.
Fantàcio, també.
Fantàcio, sí, on era Fantàcio?
Pues de vora també de Pedro Grau.
Pere Grau.
Sí, també. Sí, sí, molt a prop de Metropolitan.
No? Sí, sí, encara, crec que encara està la façana, sí, tal com va quedar.
I llavors hi havia el Capitol, que encara ara molta gent a la plaça Fleming...
Ah, efectivament.
Ah, exacte.
La plaça Capitol.
Perquè hi havia aquest cine.
Sí, sí.
Etapa, jo no ho veia, però... Que també és això, és tan important el cine com que també donava nom a...
Sí,
en el lloc.
Sí, sí, realment sí.
I Protectora, on... que hem vist una, sí, foto preciosa.
Clar, la Protectora...
Preciosa foto i preciosa espai.
Sa part,
sí, sala. Perquè la Protectora no només era una sala de cine, també com era com una sala de ball.
Efectivament, sí, sí. I sí, que... perquè en aquella època se mesclava una mica les projeccions amb altres... Bueno, ara també se comença fent Arrival i fan,
sí,
monòlegs. Vull dir, semblava, era multiús. I va haver una època també que per atreure públic inclús se feien actuacions abans de la pel·lícula. Com en Bonet de Sant Pere, crec que va cantar a la Sala Augusta abans d'una projecció.
Clar, és tot un esdeveniment social i cultural. Molt bé, ho heu fet beníssim. No heu dit, és una tracalada, però tenim una altra prova, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Ara, Tomeu i Verònica, vos faran dues preguntes per home relacionades amb les sales de cine. I començant per tu, Tomeu. Primera pregunta. Moltes vegades els cines tenen un nom oficial, però la gent els coneix per ser nou popular. Que això també passa, no, Arbera? En el cas de Cinema Augusta, de Palma, durant la guerra va ser la presó de Can Mir. Per tant, sap quin nom popular rebia el Cine Augusta de Palma?
Pues sí, la Sala Angústies.
No havien fet falta
els
junts,
no?
No,
no fa falta...
Ai, perdona.
No, massa bé, massa bé. S'Angústies, exacte. Que per
sí,
això
sí,
duia aquest nom i que encara la Sala Augusta, així com el Rivoli, es mantenen ben al mig de ciutat com a sales de cinema.
Els nostres cines de barri actuals, vull dir...
Sí, no?
Juntament amb el Cine Ciutat, vull dir, són les tres sales emblemàtiques ara i...
Ara mateix sí, petitetes.
Sí, clar, les sales
ja
amb història.
Sí, o cinemes més grossos, o multicinemes, o altres formats. Molt bé, segona pregunta per tu, Tomeu. Les sales de cine de Can Osta han tingut noms que s'han repetit arreu d'Europa, no només a Palma. Per exemple, l'Astòria, el Capitol, el Regina, el Versalles, el Metropolitan... Fins i tot hi ha noms que repeteixen a la mateixa ciutat, com els tres cinemes moderns que hi va a Palma en el mateix temps. A la postguerra castellanitzaren els noms, també també el dels cinemes. És el cas d'un cinema de Palma que va passar-se a dir-se legalment Dorado. Però sap com li deien, el Dorado?
Era el Cine Doré o Can Truial?
Pues Cine Doré.
On eres, Doré?
Això està per... Bueno, és una travessia de Jacinto Verdaguer, els hostalets, i encara està a la façana, que va guanyar un premi d'arquitectura, sí. I se pot veure la part de dalt, encara que posa Dore.
Preciosa, ah,
sí?
També.
Sí, sí, molt guapo. Una restauració molt xula, sí. I va guanyar un premi. I ara crec que a l'interior hi ha un estudi d'arquitectura i qualque vivenda.
És una façana preciosa.
Sí, se manté un poc ser històrica.
D'aquest cinema de Palma. Mira, sí, Cine Doré, Dorado, Doré. Així, molt bé. Verònica, les preguntes per tu. Primera pregunta. Mem, el Cine Rialto de Palma va començar la seva història l'any 1926 amb un programa doble. Aquell mític cinema, ara encara ho és, una botiga de roba i de decoració. Però abans, el 1971, el teatre ja va viure una reforma per adaptar-la a un nou ús. Saps per què es va reformar, llavors?
I d'ahir, Verònica, per acollir les funcions de la companyia de teatre d'en Xesc Fortesa o per acollir combats de boxa?
Hombre, era el teatre on estrenava en Xesc Fortesa.
Clar que sí. Sí, ho he pensat una mica, perquè crec que hi havia una botiga de roba i decoració, però ara no sé si encara és.
Sí, encara hi és. I davant hi havia un joc mític que era la Granja Royal.
Clar,
que xocolates que tenies fabulós.
Claro.
Se feien ses comunions allà.
T'anaves a fer
allà,
sa peli, sí, peli sí. I xocolates.
Clar. Eres pla perfecto.
Sí, ideal.
Anar a sa granja i en el cinema. A Rialto, que també va ser un dels més emblemàtics de Palma, no? El cine Rialto.
Sí, era a més era un cine que també com Esborn s'havia pensat així en els principis, quan se va fer, com en plan molt luxós i molt glamurós.
Sí.
Després, el que hem conegut nosaltres ja era una altra història.
Sí.
No, dic que feien també cine d'art i assaig allà, que era una d'aquestes poques sales que farien un altre tipus de cine, no només d'estrena, que també és important.
Què vol dir cine d'art i assaig?
Pues aquestes pel·lícules més independents, com ara, com el Canal de Sunda, no?, que te fan pel·lis aquestes, o jo què sé,
sí, tipus El Acorazado Potemkin, Einstein i coses d'aquestes, sí.
Estrenes iranís, no sé, una mica de tot.
Era el nostre primer cine independent.
Sí, quasi podien dir que sí, no? Però...
El Rialto. Que
sí,
ara
sí
quan...
perquè només hi va a Rialto i lo que després la protectora va ser Jaime III, pues en el Jaime III i en el Rialto van ser dos cines que van tenir aquest període de lo que es deia art i assaig, que ara diríem pues, cine independent.
Sí, clar.
Cine hipster, perdó.
Ui, alerta.
No posarem etiquetes,
no,
perquè
no,
cadascú...
No. Sí. No, perquè a mi m'agrada i no m'ho considero.
Exacte.
Sí.
Cadascú pensi allò que trobi, però és veritat que se fan moltes pel·lícules molt diferents i n'hi ha de més comercials i de
sí,
manco.
Sí, efectivament.
Això, és com tot. I doncs, sí, el cine Rialto, que encara quan hi entres, si t'hi fixes, encara se veu un poc sa cúpula, ses escales, com era, realment preciós. Segona pregunta per tu, Verònica. La Filmoteca Espanyola va anunciar que havia trobat una pel·lícula en 1933 titulada Mallorca, amb manco de 8 minuts, dirigida per una mallorquina. Això la convertia en la primera directora de cinema sonor d'Espanya, una directora que va començar la seva carrera de cupletista als anys 20 del segle XX a Palma, on actuava l'excessió de cinema mut entre pel·lícula i pel·lícula. Sap que nomia aquesta directora?
I d'oi, eren a Joana Estrelles Pasqual o eren a Maria Mercè Fortesa?
Na Maria Mercè Fortesa, reivindicada.
Bueno, això és trampa, perquè na Vera et sé que dues Instagram d'històriques de Mallorca i ho tenia molt fàcil. Eh?
Sí.
No m'agrada.
Jo faig doblete.
Sí, també per això t'ho han posat, perquè no... explica-ho tu, Verònica, aquest projecte que tens Instagram, que és molt interessant.
Pues tinc un perfil d'Instagram i un llibre, també, que el que fa és presentar perfils de dones que han fet alguna cosa important a la història, i una d'elles, dins el món artístic, és la Maria Mercè Fortesa.
La Maria Fortesa, que és un Premi Ciutat de Palma que du el seu nom, i que fou
sí.
Aquesta dona fantàstica que diuen que va ser la primera directora de cine sonor de tot Espanya.
Si s'hi han posat placa i tota Sort del Rei, on Sort del Rei hi ha una placa que clar, com ella va començar actuant en el Teatre Líric, que clar. Estava ubicat allà, pues, també han posat una placa per commemorar pues, a ella i també a una altra part que també commemora que ja hi havia el Líric.
El Teatre Líric, aquí també podreu veure imatges, per tant... No poden dir res més que vagin a veure aquesta exposició, que tenen dies perquè s'inaugura divendres, però fins al mes d'abril.
11 d'abril estarà oberta, de dilluns a dissabte, de 10 a 8. Per tant, ja tens per veure-la. Jo crec que la veureu més d'una vegada, per tant, podeu quedar amb amics, anar al cine i després a veure l'exposició.
I da, així ho farem.
I si no, fullejar aquest llibre, que ara veig aquesta foto de Rei de Reis de la façana de Rívoli, que era impressionant.
Increïble.
Increïble.
És que és una cosa...
Com quedava decorada amb aquesta cartelleria Rívoli.
Sí, sí. Moltes gràcies, Tomeu, Verònica, de veres, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molts anys més per cinema. Verònica, una ferrada.
Gràcies, una ferrada per vosaltres.
I enhorabona, sobretot, per aquest projecte. Recorda'm, Palma, ciutat de cinemes. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.